lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 12:15 del migdia. Som la teva còpia més propera. Això ja ho sabeu, però us torno a explicar. I també us explico una cosa que si no ho sabeu perquè esteu, no esteu pendents, perquè tampoc és vostra feina estar pendents d'això, com moltes coses, és que la majoria dels ajuntaments, bé, això és una cosa que se sap, estan en deute. Tenen deute. És una cosa habitual en aquest país, que una administració tingui deute. Això sí, hauria de ser un deute controlat. I si ja parlem dels pressupostos d'Espanya, ja sabeu que tenim un deute equivalent al 100% del PIB. Això és una barbaritat, però això es trasllada també als ajuntaments, que possiblement és on comencen a aplicar els quès. Els ajuntaments, i aquí torno ara, tenen deute, la majoria d'ells tenen deute i la majoria d'ells, molts d'ells tenen una deute elevada. Sabeu que hi ha uns quants ajuntaments que fins i tot han acabat de fer fallida. Això va passar a Mollà, a l'Ajuntament de Mollà, que van tenir aquest problema. Però han aconseguit revertir la situació. Han aplicat mesures i s'ha revertit la situació, que és el que s'ha de fer. Ara, entre d'altres ajuntaments, hi ha un, en concret, i crida l'atenció, que ja el seu alcalde, doncs ja ha dit que estan a un pas de fer fallida. Em refereixo a l'Ajuntament de Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona està a un pas d'aquestes situacions. Però què fan les administracions públiques, les properes? Estem parlant dels nostres ajuntaments. És a dir, estem parlant que en aquest país, a Espanya, hi ha una diferència de política molt clara, suposo que estareu d'acord amb mi, i és, una cosa és la política nacional, l'autonòmica i després la municipal. La política municipal és la política que tenim propera a nosaltres, és la que ens toca directament, és la que xoca directament i la que està a primera línia de trinxera i de batalla. És a dir, els problemes d'un ajuntament afecten directament, però molt directament, als ciutadans. Parlo de recollir escombraries, parlo de arreglar els carrers, parlo de l'allumenat, parlo de la xarxa d'aigües, parlo de serveis, de sanitat. Tot això està molt en mans dels ajuntaments. Són administracions directes de cara a la ciutat. Encara hi ha algunes competències que no els hi toquen, però la majoria li toca administrar. Què passa quan un ajuntament fa fallida? Tenim un problema. I d'on traiem els diners? Aquest és el què. I habitualment, molts ajuntaments, com és una de les propostes que ha fet l'Ajuntament de Tarragona, és pujar impostos. Per exemple, un 20% a l'IBI. D'això en parlarem. D'això en parlarem, en una estoneta. Què tal? Això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Jo sóc el José Miguel Cruz, que us parlo amb molt de gust, entre altres coses, perquè avui és divendres, és el Dia Mundial de James Bond, per si no ho sabeu. I aquest és el temps que tenim de cara al cap de setmana i d'avui. Sincerament, en altres condicions podríem dir que és un bon temps de cap de setmana, però no. Estem parlant de que farà sol. I sol, no s'esperen pluges, temperatures encara altes, molt altes pel que toca per l'època de l'any, i s'espera tot això durant tot el cap de setmana. A més, la setmana que ve, doncs, continuarem amb la mateixa tònica. És a dir, si hem de mirar una cosa en qüestions meteorològiques, i dic que no és bon temps perquè necessitem aigua, necessitem pluja. I dic que no és bon temps, que tindrem un temps molt estiuenc, per dir-ho, o d'entretens, per dir-ho d'alguna manera. Fins mitjans de mes d'octubre, estic dient cap al 14 o 15, els experts que es dediquen a aquestes coses, els meteoròlegs, diuen que potser cap al 14 això canviï. Cap al 14. Canviï, sincerament, i que puguin entrar ja pluges. Doncs sembla que aquesta és la sensació que tindrem, eh? I la situació a la xarxa viària que trenarà aquest divendres, com està? Doncs preguntem i connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en general, a aquesta hora parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. No ens consten afectacions que compliquin la circulació. Només destacar que hi ha unes obres a la C-17 a Centelles que sí que provoquen un quilòmetre de cua en sentit nord. En sentit dic que a l'autopista P7 hi ha un vehicle avariat a l'alçada de Sils que talla un carril en direcció a Girona, però en aquest punt no hi ha aturades. De moment, això és tot des del Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gran cançó de Cyndi Lauper. Les noies només volen divertir-se i, miri, a vegades quan veus la realitat de la vida i de l'economia dius, mira, saps què? Acompanyem tots a les noies aquest de Cyndi Lauper per divertir-nos perquè em sembla que darrerament és el que ens queda. Parlem de dels ajuntaments que ho han fet fallida o amenacen per fer fallida amb aquest deute. Un d'ells serà el de Tarragona, Yolanda Canales. Com estàs?
Bon
dia.
Molt
bé. Benvinguda.
Tenen un problema important, eh?
Però un problema important. Ja parlava al principi que la majoria dels ajuntaments de Catalunya tenen un deute, alguns molt important, però ja, arribar al punt de fer fallida, estem parlant de paraules grosses, això,
sí,
eh?
Sí, els falta, en concret a Tarragona, els falten 14 milions d'euros. És un problema estructural, diuen, que arrossega d'anys. I encara, bueno, doncs ho ha complicat més, efectivament, la situació econòmica, l'increment de l'IPC, del preu de l'energia, dels interessos, l'augment també d'un 3% de sou dels funcionaris, que això ha fet incrementar, doncs, les despeses uns 2,5 milions d'euros. No s'ha posat remei abans, ara calen solucions per evitar, doncs, que això tingui conseqüències en els serveis que ofereix l'Ajuntament, eh? Perquè estem parlant en retallades en les prestacions de serveis socials, si no s'aconsegueixen aquests 14 milions d'euros.
Eh?
En seguretat, transport públic, biblioteques, per posar un exemple, hi ha diners per construir una biblioteca, es podria construir perquè la partida d'inversions, aquestes coses de la comptabilitat, està garantida, però per què serviria? Perquè no es podria mantenir, no hi ha diners per pagar el manteniment o simplement la llum, per exemple. O sigui, és aquesta situació, o sigui, no hi ha diners per passar el dia a dia. Llavors, quines solucions es busquen? Doncs, home, d'entrada, el que ha posat damunt la taula l'alcalde, que sembla que ho rebaixarà una mica, és incrementar un 20% l'IBI. Aquesta és l'opció fàcil, clar.
Clar, sempre paguen els mateixos. Perquè
són recaptar 10 milions d'euros, és la solució fàcil,
si
però clar.
Si falten 14 i recaptes 10, doncs mira, ja tens molta part feta, no? Però on recau sempre la pressió?
En els ciutadans. I recordem també que l'augment dels preus de l'energia, dels aliments i de les hipoteques també recau sobre aquests ciutadans, eh?
Ja, el cas és que sempre els ciutadans confiem en una administració. Vull dir, la nostra feina no és administrar l'Ajuntament, la nostra feina és viure, paguem impostos, però aquestes responsabilitats són d'altres persones.
Bueno, de fet, l'Ajuntament també té intenció de fer canvis interns, per dir-ho d'alguna manera, reduirà sous de càrrecs, de gerents, d'assessors, eliminarà també algunes gerències i organismes municipals, o fins i tot, com a mínim, clar, es desfarà de les accions que l'Ajuntament té del Nàstic de Tarragona. Però ja ho dèiem, eh? Molts ajuntaments estan en una situació complicada. I sense anar més lluny, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que té un deute, ho va anunciar fa uns dies, atenció, 25 milions d'euros, que es diu ràpid.
Es diu ràpid. Bé, nosaltres, evidentment, perquè hem posat el focus a l'Ajuntament de Tarragona, però com explicàvem, no és l'únic ajuntament que té problemes econòmics en aquest cas, eh? Hem volgut parlar amb l'alcalde, el senyor Rubén Viñuales, però no ens han volgut atendre perquè han argumentat que ja en roda de premsa havien explicat tot el que havien d'explicar, però nosaltres volíem xerrar amb algú que ens expliqués directament aquí al programa tot això, que us expliqués a vosaltres i a nosaltres, no? I parlem precisament amb la portaveu del PP a l'Ajuntament de Tarragona, la Maria Mercè Martorell, que sí que ens vol atendre i la tenim al telèfon. Maria Mercè, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies, ben trobat.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què ha passat? Per què s'arriba a una situació com aquesta? Que es calculen mal els pressupostos? Quines són les coses que fan que un ajuntament pugui estar un peu de la fallida?
Bé, en primer lloc, realment nosaltres creiem que el tema de que la situació és la que és i que hi ha falta tot aquest import que tu has comentat molt bé amb el que és pues, tot el tema de la despesa corrent per fer-la front, però en qualsevol cas em sembla que en un ajuntament al parlar de fallida és un terme realment molt, molt fort, no? Mm. Però com s'arriba? Pues s'arriba no posant fi a situacions aquestes quan comencen i anant passant any rere any i a vegades inclús els mandats sense assumir pues, que els ajuntaments, com en el cas, per exemple, de segur que el que tu deies de Mollà, molts altres, i també el de Tarragona, a vegades tenen situacions realment estructurals de sobredimensió o de excessius despeses, i el no posar-li fre o no posar-li solució, perquè de vegades les solucions pues, o són impopulars o van en contra dels programes electorals dels partits que en aquell moment manen o del que hem promès en campanya electoral, doncs pues, la situació cada vegada es va agreujant més. No? Està claríssim que és una situació que no ve d'un any o un altre, es va acumulant amb els anys.
Home, de fet, l'endeutament de l'Ajuntament crec que més o menys és del 83%, vull dir que és una xifra que tinc... Corregeix si m'equivoco, en qualsevol moment. Després, què es pot fer per sortir d'aquí? Per exemple, penso que hi ha un recàrrec a l'IBI. Per exemple, què et semblaria un recàrrec, el recàrrec que s'està plantejant de l'IBI?
Nosaltres ja vam manifestar des del primer dia que creiem que tot el que era aquesta problemàtica no es tenia que repercutir amb els ciutadans, màxim en una ciutat com Tarragona, que té l'IBI més car, el tercer més car de l'Estat i el tercer més car d'Espanya, tant d'Espanya com de Catalunya, i que, per tant, un augment d'un 20%, com el que se'ns proposava per part de l'alcalde, encara ens situaria doncs, encapçalant aquesta llista, que és una llista que no és gens desitjable encapçalar. I llavors creiem que els ciutadans de Tarragona i les ciutadanes ja tenen una pressió molt forta. L'any passat es van pujar, que són els que, amb el mandat anterior, que seran els que es pagaran ara un 28% a la taxa, per exemple, de brossa, i realment durant tota la campanya tots els partits polítics, tots, vam parlar de una congelació dels impostos i amb la mesura del que es pogués durant el mandat, doncs fins i tot si es podia fer una rebaixa. Clar, ara aquí, precisament, el que se'ns planteja com una de les mesures, que era la més agressiva, diríem, per als ciutadans i les ciutadanes, era aquesta pujada d'un 20%, i nosaltres des del primer moment vam dir que estàvem absolutament en contra. Ahir l'alcalde ens va presentar unes altres mesures, però mantenint això, mesures que les altres les podem compartir en alguns casos, però seguim estant totalment en contra d'aquesta pujada del 20%, perquè creiem que no s'ha de repercutir aquest problema estructural, com et deia, en els ciutadans.
Llavors, quines solucions hi pot haver davant de tot això? Quines són les passes que s'haurien de fer o que teòricament proposaríeu per fer vosaltres o l'Ajuntament o tot l'ENS, no? Perquè suposo que és feina de tothom sortir de tot això.
Bé, algunes de les que se'ns van plantejar ahir, com una baixada de sous, per exemple, de tant dels càrrecs, els assessors com els consellers municipals, el tema d'intentar redimensionar l'Ajuntament, és a dir, l'eliminació d'alguns gerents que no són necessaris, inclús alguns que s'havien plantejat que se farien, com de macroàrea, no fer-los, i també una contenció amb la despesa, perquè a vegades són quantitats més o menys petites que es van eliminant d'una banda i d'una altra, però que és realment important. No? També pues, intentar pues, el retorn del que són els tributs de l'Estat que tornin, que també estem parlant de quantitats importants. O sigui, hi ha diverses partides, per això deia que algunes d'elles podem coincidir en les que es van presentar ahir, però no amb altres que se'ns havien passat d'entrada, com era pues, l'eliminació del multibillet, amb el tema de l'empresa de mitjans de transport, o altres que se'ns havien plantejat. No? Creiem que, en definitiva, són esforços que s'han de fer des de dintre l'Ajuntament i no amb una solució que sempre acaba sent la més recorreguda, que és augmentar els impostos. Perquè, a més, això és allò que diuen, no? Pa per avui i gana per demà. És una situació que l'any que ve tot tornes a trobar. I, llavors, és impossible aguantar aquesta càrrega fiscal o augmentar com se'ns proposava un 4% a l'impost als constructors, però si volem atraure construcció, si volem atraure inversió, el que hem de fer és no espantar-la, sinó incentivar-la.
Doncs, Maria Mercè Martorell, portaveu del PP a l'Ajuntament de Tarragona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Un plaer. Doncs aquesta és la situació. Insisteixo, que posem l'exemple, o hem posat l'exemple de l'Ajuntament de Tarragona, però no és, no és l'únic ajuntament que està
perquè en això. Perquè l'alcalde, en aquest sentit, ho ha reconegut.
Sí,
ho ha reconegut sense embuts. Vull dir...
És que no queda un altre, si ho tens, què has de fer? Has d'afrontar el problema,
necessitem,
no?
Això, clar, també és una forma de preparar els ciutadans en plan que us...
Però això...
Us haureu de...
d'apretar el cinturó. Això deixa també una de les grans preguntes sobre com s'administren les administracions.
Clar, quan el diner no és teu, per dir-ho d'alguna forma...
Ai, Yolanda.
Que és de... el diner de todos,
ai,
no?
Ai, Yolanda.
Pues clar, és més...
Quan la pasta no és tuya. Has posat el dit a la llaga, en català, ara mateix, a la ferida. Has posat sal a la ferida, en aquest cas,
Doncs clar, suposo que és més difícil, no?, poder controlar... El problema és que igual s'haurien d'haver pres mesures, però que són impopulars.
Clar.
Si retalles algun servei, són impopulars. I llavors no voler fer front a això, doncs té aquestes conseqüències. Igualment ho acabaran pagant. D'alguna forma o altra, els ciutadans, tothom ha de col·laborar, tothom ho ha de posar, perquè la situació és complicada. I si no, que li diguin també als ciutadans de Mollà. Allà tothom, hi va... Però s'han sortit.
No, s'han sortit.
Tothom
hi
va posar la seva,
correcte.
Però van sortir.
Yolanda Grales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. Doncs ara anem a passar a coses positives. Anem a pensar, anem a acabar el Centre Mèdic Estètic Estarvena, que la doctora Carmen Torrejón sempre nos da visiones positives de la situació en qüestions de salut. Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás? Buenos días, feliz viernes.
Muy bien, muchísimas gracias y también para ti, feliz viernes.
Oye, ¿y dónde vamos hoy?
Mira, vamos a ir a lo que puede conseguir una persona que tiene problemas de salud, es decir, que no es simplemente un aumento de peso donde uno dice, bueno, quiero perder peso por sentirme mejor, pero no tengo una repercusión de salud. No, hablemos de una persona que a lo mejor tiene que perder entre 20 y 30 kilos y que resulta que tiene un síndrome metabólico. El síndrome metabólico es, tiene el azúcar alta, tiene tensión alta, tiene aumento de los triglicéridos, y además tiene un hígado graso. Es decir, son estas personas, se da mucho en los varones, pero también se está viendo cada vez más en mujeres. ¿Sabes esta barriga dura, 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 no? Es una barriga muy voluminosa, muy desproporcionada en cuanto al resto del cuerpo de la persona, las piernas, los brazos, etcétera. Entonces, bueno, pues suele ser un patrón, lo cual no quiere decir que todas las personas que tengan esa barriga tengan que tener el hígado graso, pero... la mayor parte de ellas, sí. Entonces, estamos hablando de una persona donde hay un sobrepeso o bien obesidad en base a la estatura, que tiene unos problemas de salud. ¿Qué podría conseguir esta persona si viene a nosotros? En primer lugar, la diferencia con otros procedimientos es que no solo va a conseguir pérdida de peso. Uh-huh. Es decir, en otros centros puede ser que le ayuden a perder algunos kilos, a veces con mucha dificultad, esos 20, 30, ¿no? Pero se van a quedar ahí, es decir, no van a cambiar lo que puede ser su alteración del colesterol, su alteración del azúcar, su hígado graso. Sin embargo, con nosotros, si una persona viene en estas condiciones, no solamente va a perder los 20-30 kilos, sino que va a recuperar las alteraciones que tenía, las va a volver a la normalidad. Y esto lo va a ver con su médico, con el médico que normalmente le lleva este tipo de trastorno. Es decir, es una persona que si tiene una diabetes, en función del tipo de diabetes que tenga, podría desaparecer o disminuir el tratamiento que está haciendo para su diabetes. Que si tiene un problema de grasas en la sangre, ya sean los triglicéridos, ya sea otro tipo de grasas, pues a través de analítica y con un control analítico se va a ver cómo esos ácidos grasos, cómo esas grasas disminuyen. Entonces, si es una persona que resulta que cuando viene a nosotros tenía un hígado graso que se había diagnosticado a través de una ecografía, con una ecografía nuevamente de control se va a ver que ese hígado graso ha desaparecido. Es decir, que no solamente vamos a conseguir pérdida de peso, sino que vamos a conseguir un cambio de paradigma importantísimo en su salud. Y cuando este cambio se produce, ¿qué va a suceder luego, preocupándonos también que esto lo hacemos, de que mantenga el estatus de salud que nosotros le hemos dejado al paciente? Bueno, pues que ese estatus de salud se va manteniendo, esta persona con la esperanza de vida aumentada que tenemos va a tener una muchísimo mejor calidad de vida, que lo va a notar en todos los aspectos. Lo va a notar en su energía, lo va a notar en el sueño, lo va a notar en la agilidad, lo va a notar en el movimiento, lo va a notar en que va a tener muchísima menos pereza para poder pasear o para poder moverse. En definitiva, su salud, va a mejorar de manera importantísima. Y ese troncal, que en alguna ocasión yo he hablado, que el troncal de base del sobrepeso y de la obesidad es común, tristemente, para las enfermedades neurodegenerativas, pues también estaríamos haciendo al mismo tiempo prevención de esas enfermedades neurodegenerativas. Con lo cual, fíjate tú como un problema simplemente de peso, si lo sigues dejando, si lo sigues manteniendo, si sigues posponiendo lo que es su solución, va a seguir su curso y va a degenerar en problemas de salud más importantes, y si te pones manos en la masa, como se suele decir, pues van a mejorar no solamente la esperanza de vida, sino también la calidad de esa esperanza de vida.
Y de eso se trata. Mira, apúntate este teléfono. 93-414-3631. 93-414-3631. En ese teléfono podéis concertar una visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. Le podéis exponer pues vuestras preocupaciones, los problemas, cómo llegar, y ella pues os explicará qué se puede hacer en todo esto. En 93-414-3631. En la web también lo vais a encontrar, starbene.es. Ahí encontraréis mucha información. Y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, como siempre, un placer. Un abrazo muy grande.
Un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
De seguida parlarem d'oci, d'oci de cara a aquest cap de setmana. Mira, precisament estàvem parlant abans de Tarragona, però ens quedarem a Tarragona, en aquest cas, per parlar d'una qüestió molt més agradable que no deure pasta, no? Parlarem del manga. Us agrada el manga? Escolteu. I quan diu, no, i el manga... Escolteu. Heidi ja és manga. Marco, ho parlo de les de la meva generació, eh? Marco ja és manga. Mazinger Z ja és manga. Doncs tot això és el que es presentarà aquest cap de setmana al Tàrraco Manga, al Palau Firale de Congressos de Tarragona, durant tot aquest cap de setmana començant demà. De seguida en parlarem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ui, s'ha colat una avispa en el cotxe.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Balón que queda muerto!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aundo.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Escuchas a Expósito porque...
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Hmitmit, la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Mira, estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico. Y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Tarracomanga es posa en marxa al Palau Firali de Congressos de Tarragona durant tot aquest cap de setmana, és a dir, demà dissabte, dia 7, i demà passat de diumenge, dia 8 d'octubre. És a dir, si us agrada això, doncs és una molt bona cita perquè, clar, la pregunta és què trobarem? Doncs manga, no? Però anem a veure en si mateix com està l'espassó dels continguts, precisament amb el director de continguts de Starrac Unlimited, que és l'empresa que, sense ànim de lucre, que organitza aquest Tarracomanga. Tenim el telèfon a l'Ivan Carrasco. Ivan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, doncs, escolta'm, això és pràcticament un èxit assegurat. Parlar de manga, estem parlant d'un d'aquests fenòmens que m'estalla fins i tot que no tinguin més avenç.
Bueno, pensa que últimament la cosa cada vegada va més perquè el públic ho demana i públic hi ha i tenen ganes d'esdeveniments i la veritat que sí, que estan sortint forces i cada vegada més.
Què trobarem en aquesta edició del Tarracomanga?
Pues mira, trobarem tot el que us pugueu imaginar que tingui a veure amb el manga, amb l'anime i amb els videojocs, ¿vale? Des d'actors de doblatge, com els directors, les veus principals de la sèrie Naruto, de les pel·lícules de Naruto, tindrem cosplayers, tindrem actuacions de K-pop, de J-pop, tindrem cantants d'anime, tindrem merchandising, tallers, tornejos, artistes gràfics, màquines d'arcades, màquines de retro gaming, bueno,
tot el que ja, ja veig, veig que tot... Ostres, igual t'hauria d'haver preguntat què no hi haurà, igual acabem abans. Perquè
sí, tota sí, la... sí, perquè, bueno, és que poder te diria res, saps el que t'he dit? És que tot el que es pugui imaginar hi haurà.
Veig que serà una trobada molt, molt completa, en aquest cas. 12.000 metres quadrats compliran, seran l'espai destinat a tota aquesta activitat, però sí. Estem parlant d'alguna franja d'edat, perquè el manga més o menys ja cada cop la franja, el ventall d'edat és cada cop més ample.
Clar, és que pensa que, per exemple, com te diria, mira, te donaré un exemple.
Sí.
Bueno, jo no sé si t'agrada el manga i l'anime, però si et parlo de Son Goku i l'Arare...
Sí, home, i tant.
Pues ja està. Saps el que t'he dit? Ja està. Tu ja podries venir aquí. Perquè és que és això, ¿vale? Que tenim un públic molt...
És a dir,
molt...
entenc que no cal ser un ultrafanàtic del manga, no?
No, perquè tenim un públic molt, molt, molt centrat, ¿vale? Amb el manga, l'anime, i llavors sí que tenim les seves seccions i tota la història. Però clar, és que, com aquell qui diu, almenys aquí tothom ha crescut amb dibuixos del Japó, ¿vale? Son Goku, l'Arare, Muscle Man, el detectiu Conan. Saps el que t'he dit?
És a dir, fins i tot si me'n vaig a la meva infantesa parlaríem de Heidi i Marco, també estaria dins de...
També, i Mazinger Z.
I
coses d'aquestes, sí, sens dubte, que vull dir que la gent, ja, nosaltres, el nostre públic, sí, tenim un grau de gent, doncs, així, més joveneta, doncs, això, de 14, 15, 16, 17, ¿vale? Però és que també tenim moltíssima gent de 40, 45, 50 anys, ¿vale? Que han viscut, doncs, el que va ser als principis aquí a Europa del manga i l'anime, perquè, bueno, el manga i l'anime al Japó fa, vamos, la tira, no? I nosaltres ens va arribar, pues, això, als 70-80, pues, amb Mazinger Z, amb Comando G,
sí.
amb tot això, ¿vale? I jo t'he dit, tenim una edat, no podem dir això és només per jovent o això, no, perquè és una franja molt, 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 molt dispersa. Mm.
Doncs ja sabeu, aquest cap de setmana hi ha una cita per passar-ho bé, per gaudir del manga en tota la seva amplitud i destresa al Tarracomanga, al Palau Firali de Congressos de Tarragona, que durant tot aquest cap de setmana. Ivan Carrasco, director de continguts de Starrac Unlimited, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i que el cap de setmana vagi d'allò més bé.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
Serà un... Què, a més, estaran ONGs, hi ha un espai solidari per ONGs perquè transmetin el seu missatge dins d'aquest saló. Doncs fa honor a les seves arrels l'Starrac Unlimited. Bé, si us agrada el manga, ja ho tenim. És un bon què i un bon planazo, si t'agrada. Els nanos, sobretot, això els hi encanta i el Tarraco, doncs, Tarracomanga és un bon què. Ara parlem d'una cosa que igual als profes de preescolar no els agrada tant. La prohibició del brilli-brilli, de la purpurina. Mar Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Benvinguda. Ja, i què farem sense brilli-brilli?
Què farem sense brilli-brilli? El bo és que no marxarà del tot.
Vale, per posar en antecedents, és una prohibició de la Unió Europea en la lluita contra els microplàstics. Llavors, tota aquesta purpurina i tot això, doncs han prohibit la seva fabricació i ja venda, no? I a partir d'aquí, doncs, ja veurem què fem. De seguida en parlem de tot això aquí d'una estoneta amb la Mar Puerto i també parlarem de cataratas amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Tot això aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta la visión de lejos, y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es si sea un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Ahí vamos.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Drama als professors de primària, drama als professors de preescolar, drama als carnestoltes, el brilli-brilli ja s'ha prohibit per la Unió Europea per la política aquesta dels microplàstics. Una qüestió molt coherent en aquest cas, eh? O sigui, la venda de purpurina, de tot allò que contingui o pugui despendre doncs, aquest microplàstic, doncs, i que es pugui despendre, doncs està prohibit per la Unió Europea, eh? Però què té la purpurina perquè la Unió Europea l'hagi prohibida? Mar Puerto, tens la resposta.
Doncs sí, com tu deies, és una font de contaminació pel medi ambient del que poques vegades som conscients, i és que aquesta moda del brilli-brilli ha posat purpurina a la nostra vida fins a límits insospitats. La fan servir els infants a l'escola, també les joguines, i és present en productes cosmètics com maquillatge, pintura d'ungles o també a cremes. Per això nosaltres hem volgut parlar amb el Víctor, que és encarregat de BioBio, una botiga online i física especialitzada en el sector infantil i biodegradable, perquè ens expliqui quina purpurina tenen, com és aquesta i si estan d'acord amb aquesta nova normativa.
Para nosotros hemos hecho esta apuesta hace años, ¿no?, como una purpurina alternativa con base celulosa, ¿no?, con base papel, y creemos que es un cambio importante, ¿no?, como en su día también fue el cambio, por ejemplo, de los plásticos de un solo uso, de las tajitas, platos, cubiertos, bueno, es algo similar.
Al final és un canvi, una altra alternativa que no només afecta al medi ambient, sinó que també a la pell, a la nostra salut i, com no, també al preu.
Por un lado, mucho más agradable para el planeta, ¿no?, y menos contaminante. Por otro lado, para nuestra piel también, lo que nos ponemos en la piel, porque mucha de estas purpurina, digamos que es para la cosmética, entonces ahí también estamos haciendo como este doble efecto, ¿no? Es bueno para el planeta, es bueno para nuestro uso individual de salud. Y también hay un concepto que me gusta recalcar, que también al ser un poco más costosa económicamente, que no es mucho más, pero sí que es más, pues también hay un concepto de lo que me cuesta más caro, voy a hacer un uso también más responsable de ello, ¿no?
Bueno, o directamente no te lo compres en funció de si és més car o prescindeixes d'això.
D'aquesta manera tenim l'esperança de que la purpurina continuarà i no haurem de renunciar a aquesta moda del brilli-brilli, dels brillants, i podrem seguir fent servir aquesta purpurina, però des d'una altra perspectiva, no? Més biodegradable i sent més conscients també de la contaminació.
Home, sí.
que desprèn.
Home, sí, no, parlem dels microplàstics. Moltes vegades en aquest programa hem parlat dels microplàstics i de la problemàtica que resulta. En si mateixa ja la purpurina venia com a microplàstic, no? Però d'aquests plàstics que es descomposen a la mar, se'ls cuspeixen els peixos i nosaltres es cuspim els peixos, per lo tanto nos comemos los microplásticos. És una d'aquestes problemàtiques importants que cada cop més està present als nostres mars i oceans. A tu t'afecta molt això?
No m'afecta massa, però...
No utilitzes molt... Jo no t'he vist molt en brilli-brilli, no?
No,
a les ungles. Ah, no ho sé.
I clar, normalment, quan és Carnestoltes, Nadal també, no?, alguna festa així important, portes més brilli-brilli, però l'important és que no s'elimini, que continuem podent-lo utilitzar.
Molt bé.
I que, doncs, utilitzem un altre, no?, més biodegradable, però que no s'elimina de les nostres vides, podem dir que les escoles també poden seguir utilitzant per fer manualitats.
Una bona alternativa.
Exacte. Va,
molt bé. Escolta, t'agrada la carn?
Sí.
Sí que t'agrada la carn, eh? Deixa'm el brilli-brilli perquè vull parlar de la Cabrera. La Cabrera Barcelona. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Fan més altres coses, no només carn, però la carn és la seva especialitat. La Cabrera és originària d'Argentina, és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires i va ser creat pel xef Gastón Ribeira. I t'ho dic de debò, si t'agrada la carn, és una experiència única pels amants de la teca. Carrer Diputació 239, pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. Porta, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon cap de setmana. Per ser tant, 5 minuts, a partir de demà, a les 6 del matí, tenim el matí del cap de setmana amb Marc Puerto. 5 segons i em dius que tenim.
Doncs parlarem de moltes coses. Parlarem d'inauguracions de biblioteques, d'una paellada que s'ha fet aquí a la Rambla per l'esclerosi múltiple, també.
Ahà, molt important, sí.
Que continua aquest cap de setmana. I de molts més temes, de purpurines, de brilli-brillis i de tot.
Des de les 6 del matí fins 8:45, a COPE Catalunya i Andorra, els matins del cap de setmana amb la Mar Puerto, tant dissabte com diumenge. Ara arribem a la 1 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.